Radio Vilafranca.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous, 30 d'octubre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem, Toni Olivella, al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip que està a punt ja i repartit a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Aquestes 3 hores de Penedès en xarxa, que comencem ara i acaben a les 12, sonaran d'aquesta manera. D'aquí uns instants, com cada dijous, comencem amb bon peu amb l'agenda cultural i lúdica d'aquests dies, amb molts, molts ingredients, i el plat fort, de fet, és la castanyada i el Halloween, que van de la mà. Emissora a emissora us explicarem i recollirem totes les activitats possibles entre avui i diumenge, perquè gaudiu del cap de setmana. D'aquesta manera arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Després d'aquest primer flash, directament jove, avui en companyia de la Núria Mallofré i la Noa Cepa, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, que ens parlaran de beques de mobilitat internacional del Bo Cultura, que s'acaba, si encara no l'heu demanat, in extremis fins demà, i també de la possibilitat de fer estudis a distància. I clourem aquest directament jove amb una connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10:06, a l'actualitat, parlem de donació de sang. És una època en què toca recuperar reserves perquè a l'estiu disminueixen de forma sensible. Aquests dies hi ha donacions de sang arreu de la comarca. En parlarem avui amb la Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits. A 10:45, de nou, 5 minuts per actualitzar-nos al segon flash informatiu d'aquest dijous. I després d'aquest segon flash, després de l'actualitat de les nostres comarques, una mica d'agenda, dues propostes, totes dues en clau Halloween i castanyada. D'una banda, parlarem del truc i confit, que organitza el Centre de Llorenç del Penedès. Ens ho explicarà en Roger Porta. I de l'altra, us recomanarem la Fira Halloween i Castanyada, que té lloc a la Girada, a Vilafranca, aquest divendres, dissabte i diumenge. En parlarem amb la vicepresidenta de Vilafranca Activa, Carmina Valls, i la Yolanda Lezcano, la dinamitzadora comercial de l'associació. No sé si us passa que, en general, tots volem les coses per ja, per abans d'ahir, si pot ser millor. És la immediatesa, el ja, la immediatesa del ja. És el que abordem avui a Una ullada a la ment amb el Jordi Llong a les 11:06, després del butlletí. A 11:45, últims 5 minuts dedicats íntegrament a l'actualitat de les nostres comarques i municipis, a l'últim flash d'aquest dijous. I acabarem en molt bona companyia amb el Víctor Cornejo, el de Vinyes i Vins, que avui ens proposa una castanyada amb gust a vi, una castanyada maridada d'inici a fi amb vins. No us ho perdeu. We'll be right back.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La castanyada, Halloween i Tots Sants predominen en l'activitat d'agenda d'aquest cap de setmana. Comencem a explicar totes les propostes des de Canal 20 amb Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Aquesta tarda, als Monjos, tindrem l'Escape Room Escape City Survival Zombie a les 7, sortint des de la plaça de l'Església. Es faran dues sessions de 90 minuts cadascuna, on cal apuntar-se prèviament. I a Sant Martí i Sarroca, dins del projecte Galeria, es projectarà la pel·lícula Nomadland, de Chloe Zhao, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Neus Català i Pallejà. I demà divendres, a Castellet i la Gornal, es farà una excursió a l'aire lliure, per la Vall de Núria, pujada en cremallera, dinar i vistes des del telefèric. A 3:45, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí i Sarroca, arriba l'hora del conte amb Explica'm una tardor, a càrrec de Moi Aznar. Té amb la participació de l'Escola Bressol Municipal, el Xic Martinenc. Als Monjos tindrem sopar i ball de la castanyada. Començarà a les 9, a la Margaridoia. La música anirà a càrrec del duet Moonstar. I al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola s'organitza un passatge del terror a partir de 9:45 fins la 1 de la nit. Seguim a Olèrdola, més concretament a Sant Pere Molanta, on a la plaça de la Bosquina es celebrarà la segona edició del Crit i Confit. El concurs de coques i disfresses començarà a les 6 amb una xocolatada popular. A les 7, tret d'inici del Picaportes. A 9:15, entrega de premis dels concursos de disfresses, tant individuals com grupals i de coques. I a la nit, a la sala de la Societat, a 11:15, cinema de terror i acte seguit festa amb DJ. A Moja, a 9:15-12, sopar de carmanyola amb música i castanyes cuites. I a partir de les 6 de la tarda, al local social de Can Trabal, concurs de disfresses i cases decorades, túnel del terror i festa a partir de les 12 de la nit. I dissabte al matí a Can Trabal, inflables per als més petits i escudella casolana per dinar. A les 6 de la tarda, castanyada i bingo popular. I per finalitzar, a 9:15, lliurament de premis del concurs de disfresses. A Sant Miquel d'Olèrdola torna el passatge del terror a partir de 9:45 fins a 1 de la nit. I a més, hi haurà DJ fins a les 3 de la matinada per qui vulgui moure l'esquelet. Tot al local Rosent Montaner. I per la tarda, els carrers de la Granada es vestiran per celebrar una castanyada terrorífica. L'esdeveniment principal tindrà lloc a l'antic edifici de l'Escola de la Granada. Els assistents podran explorar un túnel del terror, adequat tant per a petits com per grans, i accedir a una sala màgica on l'ambient, la decoració i la immersió seran els protagonistes. A més, tots els beneficis de la venda d'entrades es destinaran al projecte de reforma del pati de la nova Escola de la Granada, fent d'aquesta una acció solidària i de suport al centre educatiu. I el diumenge arriba al conjunt monumental d'Olèrdola una nova edició del Viu al Parc. De 10:45 a 12:15, activitats pels més petits de la casa a l'entorn natural, amb una ludoteca mòbil per apropar la natura i aprendre sobre la flora i la fauna. Per acabar, espectacle de cloenda amb Moi Aznar. Seguim a Olèrdola. d'11:00 a 1:00, jornada de portes obertes a la Torre de Moja. I a 11:15, visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta. Les inscripcions es poden fer enviant un correu electrònic a turisme@olèrdola.cat.
Des de Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca ens acosta a la resta de propostes que tenim al nord de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs des de Ràdio Sant Sadurní iniciem aquesta agenda cultural que està marcada per la celebració de la castanyada i també el Dia de Tots Sants. Això sí, hi han també altres propostes. Per exemple, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, aquí a Sant Sadurní, l'Institut d'Estudis Penedesencs organitza dins les 31es jornades d'Estudis Penedesencs la conferència La confecció d'un lèxic penedesenc que ha estat de la qüestió a càrrec de Ramon Marrugat. Aquesta nova edició de les jornades impulsada per la secció del Parlar Penedesenc reprèn el debat iniciat el 2016 sobre la llengua com a eina de cohesió i identitat comarcal, tot destacant-ne el paper com a vehicle de comunicació i expressió cultural dins d'una societat cada cop més diversa. Pel que fa al divendres 31 d'octubre, dia de la castanyada, el municipi celebrarà una gran festa amb diverses activitats. A les 5 de la tarda hi haurà un ball berenar de castanyada al casal de la gent gran. A 6:15 de la tarda, una Halloween party al Quinzenars de Sant Sadurní amb una sessió de cinema infantil en anglès i un escape room. I cap a les 6, la regidoria de festes organitza diverses activitats a la plaça de l'Ajuntament que s'allargaran fins la matinada, començant amb espectacles infantils i acabant amb un un concert de versions i una sessió de DJ. En l'àmbit comercial, destaca també que des de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda celebrarà el Castawin, on els comerços de l'associació comercial Som Sant Sadurní faran el truc o tracte, també amb caramels sense gluten fins a esgotar existències. Pel que fa al dissabte, dia de Tots Sants, a les 5 de la tarda, al cementiri municipal hi haurà una pregària pels difunts i a 6:45 de la tarda la fascinada Can Guineu acollirà un concert de tardor amb la cobla La Principal del Llobregat. Anem ara cap a Gelida perquè aquesta setmana el municipi també estarà de celebració el divendres 31 d'octubre a partir de les 5 de la tarda amb un preu de 10 euros. El casal de la gent gran celebra la tradicional festa de la castanyada amb berenar i ball, una trobada festiva oberta a totes les persones grans del municipi. A 6:45 de la tarda, la biblioteca del municipi organitza una nova trobada del projecte Taula Camilla, un espai de lectura i narració participativa per un públic familiar que en aquest cas estarà dedicat a la castanyada i l'arribada de la tardor. I des de les 8 del vespre fins 4:45 de la matinada, ja de dissabte, Gelida també celebrarà, a més de la castanyada, el Halloween, amb un ampli programa d'activitats per totes les edats, jocs, túnel del terror, correfocs, música i festa. A Subirats, el dissabte d'11 del matí a 12 del migdia hi haurà visita guiada al castell del municipi i diumenge a 9:45 del matí a la sala d'actes de l'Ateneu Urdalenc a Urdal s'organitzarà el tercer torneig obert d'escacs. Tota la informació la podeu trobar al web de l'Ajuntament i de l'Ateneu Urdalenc. I al municipi de Torrelavit, aquest divendres, dia 31 d'octubre, el casal de la gent gran ha programat activitats especials per celebrar la castanyada de manera ben entretinguda i divertida. Les activitats començaran a les 4 de la tarda i són totalment gratuïtes. I per finalitzar aquesta agenda cultural, també explicar-vos que els cementiris de la comarca ampliaran el seu horari durant aquests dies per tal de commemorar el Dia de Tots Sants. Les dates destacades d'ampliació horària seran sobretot aquest divendres 31 d'octubre, Dia de la Castanyada, i també, com hem comentat, el dissabte 1 de novembre, que és Dia de Tots Sants. Aquesta ampliació horària també seguirà en la gran majoria dels municipis fins la setmana que ve i molts d'aquests horaris també comencen a ampliar-se avui mateix, dijous, dia 30 d'octubre.
A Vilafranca comencem l'agenda al cementiri, que s'ha reforçat per facilitar les visites d'aquests dies. Així, l'horari és ininterromput de 9 del matí a 6 de la tarda fins aquest diumenge. I coincidint amb aquesta celebració tradicional, la plaça del Pedró acull un any més el Mercat de Flors, des d'avui i fins diumenge, de 9 del matí a 6 de la tarda. I finalment, també dic que diumenge, a les 5, tindrà lloc la pregària del Dia dels Difunts, a la capella del cementiri, oberta a tothom que vulgui participar-hi. A 6:45 d'aquesta tarda, a la Garalda, s'impartirà el taller Assertius amb el català, conduït pels llenguaferits. Prèviament al taller, a les 6, es fa la presentació del programa Voluntariat per la Llengua a tots els voluntaris i aprenents. El síndic de Greuges farà una visita aquesta tarda a les 7 al barri del Molí d'en Rovira. Joaquim Vázquez respondrà les preguntes i inquietuds dels veïns i veïnes i explicarà què pot fer la sindicatura pels ciutadans. A les 7 a Vinzeum té lloc la presentació oficial del programa del MOS Festival 2025 d'aquesta 14a edició, que nosaltres us vam explicar en primícia ahir al matí. I a partir d'aquest divendres, i tant dissabte com diumenge, a la girada Vilafranca Activa celebra la Fira Halloween i la Castanyada, amb màgia, música, espectacles, mercat d'artesans i un passatge del terror. A més, hi haurà un trenet que anirà fins a la girada, des del centre. I la Fundació PINAE comença aquest divendres la segona edició d'En Clau d'Humor, que enguany serà solidari a benefici del Club Natació Vilafranca. El primer espectacle té lloc demà a les 8 amb La Niña Bonita d'en Peyu al Teatre Casal. Els castellers de Vilafranca tancaran aquest dissabte 1 de novembre a partir d'un quart d'una del migdia la seva temporada amb la Diada de Tots Sants, una jornada que obriran ells i amb la qual es volen treure diverses espines pendents i deixar enrere el regust agredolç de Sant Fèlix. Ara mateix els Verds estan treballant 4 castells prèmium, destacant els 2 castells de 10, el 9 de 9 amb folre i el 4 de 9 sense folre. I en funció dels assaigs, el darrer és a les 9 d'aquest vespre, decidiran. Els Verds estaran acompanyats pels castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Tarragona. Diumenge a les 10, el nou espai El Rebost, activitat teatral i escapista familiar per a nens i nenes a partir de 8 anys, joves i famílies. A 11:15 del matí, des de l'Oficina de Turisme de Vilafranca, sortirà la ruta modernista teatralitzada, una ruta que finalitza a la Casa Miró, on es degusta una copa de vi blanc. A les 6 de la tarda del diumenge, al Fòrum Verger Balaguer, tindrà lloc la cloenda de l'exposició Un Mediterrani Viu, amb els ponents Natural Art Reef, Maiber Mosso i Laura Muscat. A 6:45 de la tarda, Vall del Casal, amb Estrès Band, i a les 7 de la tarda, un dels darrers espectacles de La Brutal, Les Bàrbares, fa parada al Teatre Cal Bolet amb totes les entrades exaurides. I encara ens queda compartir amb tots vosaltres les activitats que tenim al Baix Penedès i que des de Domenys Ràdio ha recollit la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda plena d'actes amb motiu de Halloween, Castawin, Castanyada, com se li vulgui dir, i concretament aquí a Sant Jaume dels Domenys, avui, de 4 a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà taller de manualitats de la Castanyada. També avui, a les 8 del vespre, al local social de Cornudella, xerrada Compartim Energia. Pel que fa a demà, de 6 a 9 de la nit a Cornudella, Halloween, Escape Street. El dissabte, El Fuego que nos une, una tarda plena de màgia, foc, misteri i por. A les 6, Castanyada a la Societat de la Torregassa. A les 7, arribada a Bruixos i Bruixes del Papagai a la Torregassa. A 7:45, marxa de Bruixes i Bruixos de la Torregassa al Papagai. A les 8, arribaran amb l'encesa de la foguera i l'espectacle final. I a les 9 de la nit, sopar de Halloween amb el seu tradicional concurs de disfresses. A Llorenç del Penedès, demà també, amb plens actes de Halloween, a les 5 de la tarda al centre Crito Confit, a les 7 al Túnel del Terror i a les 9 de la nit al sopar de la Castanyada. Però això us ho explicarem després més abastament a l'agenda al detall. I pel que fa al bar de la Comprativa, demà a partir de les 8 de la tarda hi haurà Halloween Night, decoració de terror, trick or treat, xarrups especials i final de nit amb música. Anem cap a Banyeres del Penedès perquè demà celebren la Castanyada a la Societat Nova. Serà un sopar i després hi haurà ball. I pel que fa a Casa Roja, a la urbanització Casa Roja, celebren també el Halloween. Serà demà a partir de 7:45 de la tarda amb el Truco o Trato. I el dissabte a les 12, jocs a la plaça i a les 2, paellada popular. Marxem ara cap a Santa Oliva perquè també molts actes. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic Sant Jordi, Festa de la Castanyada. Demà, Passatge del Terror, a 9:15 al Centre Cívic Les Pedreres. I dissabte, Festa de Disfresses i Animació Infantil a les 5 al Local Cultural. I a 9:15 al Centre Cívic Les Pedreres, Passatge del Terror. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè avui a l'escola celebren la festa de Halloween amb animació, amb diversió, concurs de disfresses, berenar saludable pels infants i serà a partir de les 5 de la tarda al pati de l'edifici antic. I demà sortiran a Tarragona a veure les noces de Fígaro, una sortida a l'òpera que ha organitzat la Biblioteca de la Bisbal del Penedès. Marxem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que avui a les 5 hi haurà taller de Halloween amb el Patufet. I atenció, perquè hi ha moltíssims actes a Calafell. El Túnel del Terror serà demà, dissabte i diumenge al Centre Cívic Cinema Iris de 6:15 a 10:15 de la nit. Al carrer Monturiol, demà i dissabte, The Walking Fest serà a la Disco Vips i és una activitat per a majors de 18 anys. El Volcans Halloween, una festa de la diversitat funcional, tindrà lloc el dissabte a la Disco Vips de 6 a 9 de la nit. Tallers infantils hi haurà des de demà fins diumenge a l'illa de Vianants de la Platja, de 6:15 a 10:15 de la nit. Demà, al Casal Jove de Calafell, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà taller maquillatge de terror. A Calafell Aventura, animació terrorífica tot el cap de setmana. Pel que fa a activitats de la Castanyada, hi haurà tallers infantils des de demà fins diumenge a l'illa de Vianants de la Platja, d'11 a 2. I acabarem, com sempre, a Cunit, ja que avui a 4:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix l'espectacle de titelles bruixanteires a càrrec de la Guilla Teatre, una activitat adreçada a infants a partir de 5 anys. I cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. I demà, a l'Espai Jove de Cunit, podran gaudir de la nit de Halloween. A partir de les 5 de la tarda, tallers infantils terrorífics, pintacares i fotomatón. A les 6 ballaran i celebraran plegats amb el grup d'animació de la companyia Elica Dance. I de 6 a 11 de la nit, l'activitat estrella de la nit, el túnel del terror Horror Circus.
Penedès en xarxa.
Òpera pop, òpera rave, bogeria gòtica, així han qualificat els concerts de Lady Gaga a Barcelona. Amb aquest Die With A Smile, on la diva està acompanyada de Bruno Mars, arribarem al flash de 9:45. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els nous contenidors de recollida de residus entraran en funcionament a Santa Margarida i als Monjos el 4 de novembre. El dimarts que ve, 4 de novembre, entrarà en funcionament el nou sistema de recollida de residus municipals a Santa Margarida i als Monjos en el marc del desplegament comarcal que s'està duent a terme a diferents municipis de l'Alt Penedès i el Garraf. Els nous contenidors intel·ligents s'aniran instal·lant progressivament als punts habituals, tot i que en alguns casos s'han hagut de modificar les ubicacions. A partir de dimarts es procedirà al tancament dels contenidors antics i l'activació dels nous. Per utilitzar-los, els veïns i veïnes necessitaran un clauer o una aplicació mòbil. Cada llar disposarà de dos clauers que es poden recollir al Molí del Foix els dimarts de 4 de la tarda a 7 i els dijous de 9 del matí a 2. Cal dur-hi la carta rebuda a casa i un rebut o contracte que acrediti la residència. En cas de no haver rebut la carta, es pot tramitar directament al punt de lliurament. S'aprova la revisió de les ordenances fiscals i preus públics per al 2026 a Sant Sadurní. El ple municipal de Sant Sadurní aprovava aquest dimarts la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics per al 2026 amb el suport del govern, Esquerra Republicana, Sant Sadurní en Comú i PSC. La mesura més destacada és l'increment del 5% de l'IBI. També s'ajusten bonificacions de l'ICIO, s'ha pujat un 2% la taxa de terrasses, s'alinea el preu de les places privades de la Casa dels Avis amb el de les públiques i s'estableix una nova taxa per al transport d'energia. El govern defensa que es tracta d'una revisió moderada i prudent, però valenta, que garanteix ingressos per mantenir els serveis públics i modernitzar el sistema fiscal. La taxa d'escombraries es manté congelada gràcies a la millora del reciclatge, tot i que requerirà de complements d'altres ingressos. L'oposició hi va votar en contra. El Partit Popular rebutja qualsevol pujada d'impostos, la CUP critica la manca de mesures ecologistes i progressives i Junts per Catalunya considera que l'augment d'ingressos no s'ha traduït en millores visibles als serveis ni a l'espai públic. CUP i Junts també van votar contra l'actualització dels preus públics que incorpora ajustos en publicitat, serveis culturals i un nou preu per serveis audiovisuals. Les cases de la Ciutadella Ibèrica de Calafell recuperen les cobertes danyades per la Dana del 2024. Han seguit els mètodes constructius dels originaris pobladors del recinte. A la fi d'octubre i principis de novembre del passat any, les intenses pluges que va provocar la Dana van danyar diverses cobertes de les cases de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Construïdes amb canyes i fang, seguint les tècniques dels ibers, no van resistir als xàfecs i van obligar a tancar durant uns mesos el recinte a les visites. Van sofrir danys, però no van arribar a caure. En no estar habitades les cases, les seves cobertes són més vulnerables als efectes meteorològics intensos. Durant els últims mesos, un equip especialitzat en arqueologia experimental en època íbera ha reconstruït algunes de les cobertes amb les mateixes tècniques constructives, ja que l'objectiu de la Ciutadella és mostrar com era la vida en el recinte de la manera més precisa possible. Encara queden algunes cobertes per fer. En les excavacions, els arqueòlegs van trobar restes de les cobertes de fang amb les marques que deixaven en elles l'entramat de canyes i les cordes amb les quals s'unien. Gran part dels treballs ja ha finalitzat i les intenses pluges caigudes en els últims dies no han danyat les cobertes recuperades amb fusta, canyes, calç i terra.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Directament Jove, sempre que ens visita la Núria Mallofré, hi ha moltes coses a explicar i a compartir i li traiem molt de suc aquests minutets matinals. Núria, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui ens porta qüestions, sobretot educatives, just encara fa 4 dies, com aquell qui diu que ha arrencat el curs, però no ve sola, ve acompanyada, ens vols presentar una companya que s'ha incorporat recentment al CIAJ Vilafranquí.
Sí, en aquest cas tenim una nova incorporació al Servei d'Informació per Joves, que és la Noa Cepa. Ella és la responsable de l'assessoria de mobilitat internacional i també, evidentment, m'acompanya en tot el que és la informació generalista del servei, tot allò que pot ser d'interès als joves i també amb l'àmbit educatiu, que en aquest cas doncs, també bueno, ho fem entre les dues. Però ella s'incorpora també amb això, no? Com a assessora de mobilitat internacional del CIAJ.
Doncs, Noa, benvinguda a la ràdio.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Per tant, la Noa és una veu que tornarà aquí, al Directament Jove.
Sí. Aquesta és la idea, que avui comença amb aquesta primera experiència als mitjans de comunicació, però, evidentment, la idea és que ella ens vingui a parlar de tant en tant amb aquest espai de projectes i de propostes de sobretot de mobilitat. D'altres també, però sobretot de mobilitat internacional.
Mm-hmm. Comencem amb qüestions educatives, perquè hi ha un parell de terminis que expiren demà i la Núria sempre és corcó en aquest sentit i vol fer un últim recordatori per si hi ha algun despistat, despistada.
Sí, sempre sap greu, no?, que hi hagi alguna persona que quedi fora i després vinguin fora de termini i no podem fer res, no? Per una banda, volia recordar el tema de la beca Equitat, que sí que ja havíem parlat fa unes setmanes. Les beques Equitat són unes beques que ofereix la Generalitat per a estudiants universitaris, universitats públiques i la de la UOC, i aquestes beques justament demà és el darrer dia que les podem demanar, i això ho hem de tenir en compte, es demana tot per internet, i algú em pot dir, bé, jo ja vaig demanar la beca general, també per a estudis universitaris. Puc demanar aquesta? Sí, podem demanar les dues i sempre se'ns donarà la millor. És a dir, la millor seria la general, però si per algun motiu no se'ns donés la general perquè a nivell acadèmic no arribem als mínims que se'ns estan exigint, etc., almenys que podem accedir a l'Equitat, encara que l'Equitat podem, en aquest cas, aconseguir fins al 80% del que seria els crèdits matriculats per primera vegada. Però bé, sempre dic, val més estar tot arreu, intentar demanar-ho tot, en casos d'universitat, i en aquest cas sempre es buscarà la millor opció d'interès per aquesta persona estudiant.
I Núria, si algú ens està sentint, no ha gestionat res de la beca Equitat i ara diu, ostres, i és a temps realment, en 24 hores, de preparar documentació i demanar-la?
Sí, perquè documentació tampoc no necessitem tant. L'únic que ara mateix la beca Equitat es demana a través del sistema ID-CAT mòbil. Si no tenim l'ID-CAT mòbil, ens podem donar d'alta en un moment amb el document d'identitat i la targeta sanitària.
És instantani.
Sí, és un moment. I després omplir la sol·licitud és un document que és molt fàcil. Fàcil d'omplir, et demana les dades personals. Sí que és veritat que hi ha casos que per X motius doncs, els hi dona més confusió a l'hora de donar la resposta, i per això també ens contacten molts cops amb els CIES, és que estic a la beca Equitat i tinc aquest dubte, no me n'en surto aquí. Parlem-ne, ens ho mirem i mirem quin és on t'està enganxat per continuar i presentar-la. Però sí, es pot demanar fins demà, dia 31 d'octubre, i és un procés, bé, i si algú ara ho fa i té algun problema, demà és divendres, però demà divendres ja estem als matins de 11 a 2, que no ens truquin a la tarda a les 5, que no ens trobaran, no? Per exemple, però sí, que es pot demanar, i perquè documentació tampoc en principi, en algun cas en concret te poden demanar alguna cosa, però no demanen declaracions de renda, per exemple, perquè tot això ja faran les comprovacions posteriors, que hem de ficar el nombre de persones de l'unitat familiar, que hi ha l'unitat familiar, hem de ficar si som família nombrosa, on estudiarem, on estem estudiant, etc. I que no és complicat.
Hi ha temps fins demà a les 12 de la nit, entenc?
Sí, demà és...
Fins que finalitzi el dia 31.
Demà és fins a les 2, perdoneu.
2 del migdia.
Sí, perdoneu. Sí, és que n'hi ha algunes que és a la beca general, és fins a les 12 de la nit, i ara jo anava mal confosa, sort que tinc aquí la xuleta, i és fins a la... Demà és fins a les 2 del migdia. És a dir, que és l'hora que tanquem el CIES. Avui a la tarda també ens podeu trobar, avui de 11 a 2, a la tarda 5 a 8, si hi és qualsevol cosa, us agafem el telèfon, un WhatsApp, parlem-ne, mirarem d'estar al màxim de donar resposta abans no es tanqui la sol·licitud de beca.
Que no quedeu fora.
No quedeu
que
fora.
Que no sigui dit.
Això.
També expira demà el termini per demanar el Bo Cultura Jove.
Sí, aquest no és un tema d'estudi, sinó, escolta, aprofitem. Si aquest any un jove, no jo, però un jove, ha fet o farà 18 anys, doncs en aquest cas aprofiti aquest Bo Cultura Jove, que són 400 euros. 400 euros que en el moment que me'ls concedeixen jo els podré anar gastant. En aquest cas, en principi, la podré demanar amb una targeta o a través d'una aplicació mòbil, millor a través d'una aplicació mòbil, i això, no?, que és 400 euros per gastar en cultura. Sí que és veritat que no puc gastar amb tot el que jo vulgui, perquè és a través d'entitats que s'han registrat per poder entrar aquí amb aquesta aconseguir aquests descomptes, però que hi ha molts llocs, també Vilafranca, on podem gaudir d'aquest bon cultura jove. Ara, sí que aquest és veritat que és una mica més just, perquè, clar, també és fins demà l'últim dia, i aquí, per anar-nos a dalt de la pàgina, necessitem el sistema clave, que és un altre sistema. Jo vaig parlar molts cops de tot això, i molts joves, perquè molts cops ho desconeixen. I que és interessant, també, que sàpiga que aquest tipus de sistema, sigui ara o més endavant, els necessitaran.
Tard o d'hora.
Sí, perquè quan ens en relacionem amb l'administració pública, ara estic parlant ja, més alt, amb l'administració pública, sigui a Catalunya IDCAT mòbil o sistema clave, per exemple, per demanar el bo cultura jove, no? I què passa amb el sistema clave? Que, clar, si ja tenim els 18 anys, ho puc demanar al moment per internet, a través de clave. Però, clar, si no tinc els 18 anys i els faig els 18, jo què sé, el 31 de desembre, ho haig de fer, en aquest cas, a través d'una oficina d'Hisenda. I això s'ha de demanar amb cita prèvia. I aquí aniria
aquí
més just.
Aquí patinem una mica,
sí, aquí aniria molt justos, diria. Podríem anar a demanar, perdoneu, però necessito això,
dia.
No? És l'últim dia. I, a més, si som menors encara i no tenim els 18, hem d'anar acompanyats del pare, mare, tutor o tutora legal. I, clar, aquí ja se'ns fa una mica més complicat. Però que sapiguem, fins demà es pot demanar també a bo cultura jove.
Recorda'ns qui té dret a gaudir d'aquest bo cultura jove.
Sí,
deia si ha fet 18, sí. Si encara no els ha fet.
Sí, tots els joves, en aquest cas, que són nascuts l'any 2007. Clar, alguns ja han fet els 18 anys, però alguns el faran fins a final d'any. És nascuts el 2007. Tots aquests joves tenen dret a demanar-lo. Si no el demanen, aquí, no?
Però no
si
es dona demanen automàticament.
No és automàtic, l'hem de demanar, i després tindrem aquesta aplicació, i d'aquí ens permetrà doncs, anar gastant aquests 400 euros en cultura.
Demà és el darrer dia per sol·licitar el Bo Cultura Jove, però si te'l concedeixen, tens
un
temps
any
per gastar-lo,
sí,
no?
Sí, tens un any per endavant per gastar. Sí, sí.
Tot l'any vinent.
Sí.
I ens volies presentar un programa europeu?
Sí, volia aprofitar, per això presentava la NOA aquí, no, com a nova assessora de mobilitat internacional del CIAJ, i justament avui s'obre un període de sol·licituds amb un programa europeu per poder viatjar per Europa durant un mes de manera gratuïta, i això és molt important. I per això doncs, la idea és allò que la NOA, com a assessora de mobilitat del CIAJ, doncs ens expliqui aquest projecte que justament avui ens obre el període d'inscripcions.
Un projecte nou que es diu Discover EU, la Unió Europea.
Sí, bé, com bé ha dit la Núria, és per viatjar gratuïtament en tren, principalment per Europa. És també com el bo cultural jove destinat a tots aquells joves que hagin fet els 18 aquest any o que els facin aquest any, és a dir, que tots els que hagin nascut entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2007 podran optar per aquest bo de viatge jove. I això, el bo en si, és, o sigui, sí que inclou únicament viatges en tren gratuïts, però també anirà acompanyat, si s'acaba aconseguint aquest bo, anirà acompanyat d'una targeta de descomptes per allotjaments, transport local, esports, cultura, dels llocs que es vagin visitant. I un cop es faci la inscripció, que per cert és això que s'ha obert avui i estarà oberta fins al 13 de novembre, però bueno, intentem no esperar fins l'últim moment per demanar-lo.
Ni 15 dies, malgrat.
No, horats, No. La inscripció es farà a través del Portal Europeu de Joventut i es podrà fer tant individualment com en grup. Però en el cas que es vulgui viatjar en grup, sí que m'agradaria com mencionar que s'haurà de decidir quina persona de tot el grup farà la primera inscripció i un cop aquesta persona l'hagi fet, els altres també l'hauran de fer amb el mateix codi de candidatura.
Sumant-se sí. A aquesta primera persona.
Però és important que tinguin el mateix codi perquè així sumaran com una sola candidatura en realitat.
Quins requisits et demanen, bàsicament, per sol·licitar-lo?
Únicament fer els 18 aquest any.
L'edat i prou?
Sí, només l'edat. I ser resident en algun país de la Unió Europea.
Ara hi ha aquests 15 dies justets per fer la sol·licitud. Saps quan diran si concedeixen o no? I el més important, quan es pot viatjar?
Quan faran la resolució, això encara no està del tot clar. Però sí que el viatge es podrà fer a partir de l'1 de març del 2026. I el viatge en si haurà de tenir una durada entre un dia i 30. O sigui, el màxim de dies que pot durar el viatge són 30.
Està molt bé, no?
Sí,
perquè
sí.
Tu vols decidir, clar, quan et diuen un dia o 30, entenc, a no ser que tinguis molt clar que és, vols anar a un lloc molt concret, és que en 30 dies pots viatjar per Europa. És com un interrail, no?
Clar, sí, estava pensant jo que em ressona
sí,
molt, no?
Sí, sí, és com un interrail. Pensar això amb joves que fan 18 anys, quina sort que tenen els joves que fan 18 anys aquest any, no?
Alba Cultura Jove, Discover,
que poden aprofitar moltes opcions, no? I aquesta de viatjar a partir del mes de març. Quan diem a partir del mes de març, potser molts d'aquests joves ara estan estudiant, han començat a la universitat, o acaben estudis de batxillerat o de grau superior, però clar, com que és a partir de l'1 de març, em puc plantejar a l'estiu, per exemple, aquesta oportunitat de poder tenir un viatge, bueno, uns viatges, per moure'm per Europa,
sí.
I amb aquest, com deia la Noa, amb descomptes, també amb allotjament...
Saps que el transport
ja el
és a cost zero,
sí, clar. I a més amb descomptes.
I a més alguns descomptes.
Sí, 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 que això també és molt interessant, no?, que ho hem de tenir en compte, no?, uh-huh. Aquesta proposta.
I quan fas la sol·licitud has de presentar un itinerari de viatge, entre cometes, els teus plans o no?
Sí que et fan alguna pregunta sobre més o menys on voldràs anar, la durada, tal, però no és... O sigui, no és...
No és vinculant.
No, no.
Després, si canvies de
Exacte.
Plans, no passa res.
Exacte.
I els joves interessats, què han de fer?
Doncs, a partir d'avui està oberta la convocatòria a la pàgina web del Portal Europeu de Joventut i a través d'allà es fa la inscripció per internet. Si teniu qualsevol dubte, podeu venir al CIAG i el podem fer plegades o preguntar algun dubte en concret o fer per la inscripció sencera.
Com deia la Núria, un regal.
Sí,
sí,
exacte.
Bé,
que val la pena aprofitar.
Es poden aprofitar, no? Una altra cosa que tots els podem aprofitar o no, però bé, que se sàpiga, almenys que n'hi hagi la informació que ho tenim. I després, a partir d'aquí, doncs, si ens pot interessar més o menys, doncs, a veure, no? I, a més, el Discover és cada any. Aquest any hi ha hagut dues convocatòries d'inscripció, una que va ser la primavera, aquesta és la segona, i hem de tenir en compte que en principi, els joves que facin 8 anys, ja m'avanço, l'any que ve, doncs a la primavera també hi haurà una convocatòria per ells, per poder també aconseguir aquests bitllets per viatjar fins a un mes per la Unió Europea, no? Que bueno, és una bona oportunitat. La idea també de la Unió Europea és la mobilitat de joves que coneguin els diferents països, les diferents llengües, les diferents cultures, i per això hi fiquen un bon grapat de diners. Ara no recordo quina era la quantitat.
El muntant total,
sí,
no?
Però eren uns quants milions amb la idea aquesta de mobilitat de joves, en aquest cas de turisme, de cultura, de llengua i d'aprenentatge, no? Que és important.
Clar que sí, és fantàstic.
Que això també ho puc lligar una mica amb que, clar, si fas un petit viatge, encara que sigui un mes o menys d'un mes per tota Europa, ja pots anar tenint com un petit tastet, no?, de diferents ubicacions, de quins t'interessen més o menys, i després ja tenir com una miqueta de guia per poder fer algun intercanvi, voluntariat, més endavant Erasmus, tot això també està vinculat i també és interessant, no?, anar veient i anar-se com plantejant quines opcions es tenen pel futur, també.
I tant. I destinem aquests darrers minuts, Núria, a parlar d'una opció que potser també és poc coneguda, que són els estudis a distància a través de l'IOC.
Sí, és una opció que també és a dir que en aquests espais aprofito sempre per anar-ho dient, perquè, clar, aquelles persones que no poden fer estudis presencials per aquests motius, potser per motius laborals, per desplaçament, o en alguns casos potser perquè s'han quedat sense plaça, doncs l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya, un institut que ofereix estudis a distància de la Generalitat, del Departament d'Educació de la Generalitat, doncs també, com que funciona per semestres, ells fan una primera convocatòria a la primavera, cap al mes de maig-juny, per començar el setembre, però just ara al novembre fan una segona convocatòria per començar el febrer. Comencem, això vol dir que al febrer comencem des de zero, no és que hagin començat els primers 6 mesos, sinó que comencem des de zero uns estudis. I justament, bueno, l'IOC fan diferents, pot treure la secundària, pot fer estudis d'idiomes, per exemple, però en aquest cas m'interessava pel tema tant batxillerat, potser aquests joves o no tan joves que els hi ha quedat matèries pendents o que volen fer el batxillerat perquè els interessa aquesta opció a distància, doncs justament les inscripcions ara seran ara al novembre, de l'11 al 18. I també totes aquelles persones, aquí hi ha més demanda per part del CIAG, que volen fer estudis de cicles formatius, és a dir, volen fer formació professional a distància. El LIOC no ofereix tot el ventall d'oferta de famílies professionals ni de cicles, però en té unes quantes, algunes amb més demanda, altres menys, i justament la inscripció pel que serien El cicle formatiu comença el dia 5, és a dir, la setmana que ve, del 5 al 20 de novembre. Però aquestes opcions, que a vegades doncs, jo no puc desplaçar-me al centre, jo no tinc el temps, doncs a distància, sense profe, sinó amb un treball també molt autoformatiu, doncs jo també em puc treure cicles formatius, em puc fer un batxillerat, em puc treure la secundària a aquelles persones que no tenen el títol de la GESO, etc. És una opció també interessant a tenir en compte i que al novembre s'obren inscripcions.
I després, un cop has fet, per exemple, un curs a l'IOC, hi ha l'opció de passar-te a presencial?
Sí. A més, clar, el que és, per exemple, un cicle formatiu... Per exemple,
ha quedat tanta gent fora, sense plaça.
Sí.
Seria una forma
passa,
de començar.
Sí, que hem de tenir en compte que els estudis a distància a l'IOC és a partir dels 18 anys. Clar, és veritat que hi ha perfils més joves. Aquests perfils més joves no poden estar a l'IOC, sí, però han de fer una sol·licitud concreta que els hi autoritzi a poder fer aquests estudis com a menors d'edat. Vull dir, no tenen una preferència, hem de dir, no? I això també hem de tenir en compte per aquests joves que potser s'han quedat sense plaça i que a vegades, depèn de quin perfil de jove, fer estudis a distància potser no és el millor a nivell d'estudi, no? Perquè, clar, t'has d'organitzar els teus horaris, no hi ha un horari de treball concret, sinó que t'has d'organitzar, has de fer els treballs, has de
presentar-ho. Cal molta disciplina, no?
Sí, però això no vol dir que no ho puguin fer els joves i no tan joves, també,
Doncs moltes gràcies, Noa Cepa i Núria Mallofré, per haver-nos acompanyat avui en aquest Directament Jove. I fins aviat, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, fins aviat.
Tot seguit, la Lourdes Benoño ens porta la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Així és, i per això tenim a la Sílvia Ferrer, de l'Oficina Jove Baix Penedès, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí l'Oficina Jove del Baix Penedès, que us venim a portar doncs, informacions bueno, molt interessants.
Doncs vinga, quan vulguis.
Molt bé, començarem pel programa Mentora, que és un programa de la Fundació Bofill, que ja us hem fet difusió alguna altra vegada, per lluitar contra l'abandonament escolar. I ara mateix estem buscant persones voluntàries que vulguin fer aquest acompanyament als joves i les joves de més o menys tercer, quart d'ESO, doncs que potser siguin en un moment doncs, que no tenen molt clar la seva continuïtat en els estudis i aquest acompanyament doncs, pot una mica assegurar aquesta motivació per continuar estudiant o buscar altres alternatives. Per això mateix hi ha dues xerrades molt interessants per a les persones que vulguin tenir més informació. Una és dimecres 5 de novembre, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic l'Estació del Vendrell. Es presentarà a l'estudi el còmic que dona veu a joves, que és del programa Mentora, conversant amb la Laura Torrevedella, que és sociòloga i investigadora, i l'Oriol Malet, que és il·lustrador del còmic Ombres de Colors. I aquí doncs, també es donarà informació sobre el programa Mentora i totes les persones doncs, que vulguin conèixer més. I a més, el 4 de novembre, el dimarts, a les 5 de la tarda, farem un directe a l'Instagram de l'Oficina Jove del Baix Penedès amb informació pràctica doncs, per a les persones que volguessin acompanyar aquestes persones joves a decidir el seu futur, a prevenir l'abandonament escolar, no? Persones que puguin oferir una escolta, un suport, confiança, i si no, doncs, a la pàgina web de Mentora també trobaran tota la informació. I també es poden posar en contacte amb l'Oficina Jove del Penedès, amb nosaltres, també amb el Pla Educatiu Entorn, que és qui ho organitza des de l'Ajuntament del Vendrell o també des de Joventut de Calafell. I bé, dit això, doncs també volíem fer ressò d'altres temes. Un altre dels temes que volíem explicar és el curs d'anglès B1 que estem organitzant des de Jove Baix Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona. Aquest curs es farà d'entre el 25 de novembre i el 19 de desembre a Sant Jaume dels Domenys. És anglès B1, que inclou l'examen oficial d'Oxford. Per tant, totes les persones joves interessades entre 16 i 29 anys, que ara mateix no estiguin ni estudiant ni treballant, doncs poden fer la inscripció directament al web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Una altra cosa molt interessant que estem engegant, les xerrades i els tallers del Pregunta-ho Passa. El Pregunta-ho Passa ja sabeu que és aquest projecte de prevenció de violències masclistes que vam començar ja fa un temps des d'Oficina Jove, el Jove Baix Penedès i també des del SAI, el CIAT i el CIS Adolescents, el Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest dimarts vam fer ja una primera xerrada per famílies, que en aquest cas va ser virtual, i ara el dia 3 de novembre, a les 5 de la tarda, a l'Institut a Costella Torre de la Bisbal del Penedès es farà la següent xerrada, aquesta vegada presencial, per tant, totes les famílies doncs, que vulguin pensar, reflexionar, conèixer eines, recursos sobre com parlar de sexualitat amb els seus fills i filles adolescents. I a més, doncs, estem engegant un projecte que també ja l'hem començat, aquest dilluns vam fer-ho ja a l'Espai Jove de Blanaterra, que és, doncs, per apropar tot aquest pregunta o passa, no?, als espais joves de la comarca. Es farà un taller per parlar de relacions i per poder reflexionar a l'entorn de quin és el concepte que tenim de relació de parella, però des d'una dinàmica molt divertida. Llavors, aquest dilluns es va fer a l'Espai Jove de Bonaterra, el 4 de novembre per la tarda es fa a l'Espai Jove de la Bisbal del Penedès, el 6 de novembre a l'Espai Jove de Monastre, el 19 de novembre a l'Espai Jove de Santa Oliva, el 28 de novembre a l'Espai Jove de Cunit i el 3 de desembre a l'Espai Jove de Sant Jaume. Ja sé que ho he dit molt de pressa i que falta molt, però anem fent difusió per les xarxes, els podeu seguir i us aniré ja de mica en mica fent difusió quan s'acostin els propers. Per cert, que no ho he dit, van a càrrec aquests tallers i aquestes xerrades de Bifreia, aquesta associació d'aquí de la comarca, no?, que es dedica a l'educació sexual i afectiva, sobretot per a les persones joves.
I que fan una gran feina, per cert.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
I ja està, fins aquí. No sé si em queda algun minut, algun segon.
Sí, sí.
Doncs mira, només recordar que el proper dia que ve el nostre servei de mobilitat internacional és el 20 de novembre, un dijous per la tarda, entre 5 i 7. Per tant, les persones joves que siguin pensant en estudiar, en treballar, en fer voluntariat a l'estranger o qualsevol altra activitat que vulguin fer, doncs sapiguen que poden demanar hora, poden demanar una cita per resoldre els seus dubtes o que els expliquin algun projecte que tinguessin al cap. Per tant, doncs, poden demanar cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Fantàstic. Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies i fins d'aquí 15
dies. A vosaltres.
Adéu.
Molt bé, adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.